Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest dilluns que coincideix amb l'últim dia del mes de febrer i en el que d'entrada hem hagut tots d'abrigar-nos una mica més davant l'evident baixada de les temperatures. Ara de seguida ens posem amb la portada del dia, però abans, com sempre, parlem del temps de cara a les properes hores. Una informació de Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps hem marcat en aquests moments per la tranquil·litat arreu del país. S'han aixecat molts dels núvols que teníem aquestes últimes hores i per aquesta tarda esperem nuvolositat variable al llarg de la costa, també del prelitoral, i en canvi a l'interior i al Pirineu un ambient molt més assolellat, amb unes temperatures que es mantenen semblants a les que vàrem tenir ahir. Per tant, ara mateix arreu del país, quan s'enregistren les temperatures màximes, doncs valors entre els 13 i els 18-19 graus són temperatures normals per l'època de l'any. Demà, al matí farà més fred, ens haurem d'abrigar una mica més, tindrem menys núvols, en canvi hi haurà més boires a les comarques de l'interior, que s'aniran dissipant ràpidament. Per tant, doncs, demà més contrast entre la temperatura mínima i la màxima, perquè les mínimes baixen i les màximes seran com les d'avui o una miqueta més altes. Demà a la tarda, però, augmentarà la nuvolositat a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona i Pirineu, però sense conseqüències.
Gràcies, Jordi. El món sencer està pendent d'Ucraïna. L'última hora està situada en un punt de la frontera amb Bielorússia, on ara mateix estan reunides les delegacions russa i ucraïnesa. És l'única cosa que té un cert to positiu, ja que al mig de tant desastre s'ha obert una petitíssima escletxa pel diàleg. Sabem d'entrada que Ucraïna ha anat a aquesta trobada demanant d'entrada l'alto al foc i la retirada de les tropes de Vladimir Putin, el que almenys ara mateix no sembla massa factible. De fet, estem vivint el cinquè dia des que va començar la guerra i les tropes russes continuen avançant de manera lenta en el que clarament és la invasió del país. Tot i així sembla, i aquesta és una evidència remarcada per tots, que no està resultant tan fàcil com probablement Rússia preveia, que parlava, si ho recorden, d'una acció que duraria màxim 72 hores. D'altra banda, el país de Putin ha començat ja a notar les conseqüències a les sancions imposades a nivell internacional i que han portat ja milers de persones a anar als bancs amb la intenció de retirar els seus diners. I això passa el mateix dia en què el ruble, la moneda russa, ha experimentat una força caiguda en tots els mercats financers, deixant-se gairebé un 30% respecte del dòlar i de l'euro. Estem parlant de la caiguda més forta que ha experimentat el ruble en gairebé 30 anys. El tema, com es poden imaginar, té mil titulars que requeririen l'atenció, com l'impediment que té Rússia de sobre volar la Unió Europea o la demanda que ha fet el president ucraïnès Volodymyr Zelensky demanant l'entrada immediata a la Unió Europea del seu país mitjançant un procediment especial. Ja els dic ara que en uns minuts tindrem l'oportunitat de comentar tota la informació a la tertúlia d'aquest programa avui amb Nacho Martín Blanco, el que és el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Esther Niubó, diputada del Partit dels Socialistes, i l'exdiputada i regidora d'Esquerra Republicana, Eva Baró. Això serà d'aquí un minut. Però certament saben també que ens agrada començar el programa programa i, per tant, la setmana sempre amb bones notícies. I és difícil trobar bones notícies si el que ens movem és en el marc de la política internacional, que en realitat és la que ens té ara mateix absolutament agafats més enllà, i després en parlarem, que avui hagi obert les portes al Mobile World Congress a Barcelona, que és clarament una bona notícia i que al llarg de la tarda li dedicarem el temps. Fins i tot, de fet, anirem presencialment al Mobile World Congress, com de seguida ens explicaran, per tal de veure quines són les novetats. Però el que dèiem és que trobar una bona notícia en aquest mar de titulars terribles, kafkians, duríssims, probablement l'hem d'anar a buscar a les persones, no? Les persones que, de manera individual, tiren endavant iniciatives per tal d'intentar ajudar com bonament poden. És el cas de Svetlana Silva. Ella té un restaurant a Vilobí d'Onyà que es diu L'Empalme. Svetlana, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres i enhorabona per la iniciativa, que consisteix en intentar ajudar com bonament puguis a tots els teus compatriotes, no?
Sí, sí. I tant, moltíssimes gràcies a tota la gent que ha respost moltíssim el missatge. Tenim diversos punts de recollida. La gent nostra, els paisanos, estem ajudant moltíssim de recollir tota la rebuda de les coses que es donen de l'aquí de Catalunya. Uh-huh. La gent respost molt, o porten les coses molt bones, i tot això esperem que la nostra gent, que està patint, que estan passant molt moment, que poden aprofitar les coses, el menjar, la roba... Uh-huh. La gent respon amb molt, molt bones maneres.
Era justament el que volíem comentar, no? Que el que has fet és una iniciativa particular de recollida de tot allò que en un moment donat pot tenir necessitat una persona que ha hagut de deixar enrere tota la seva vida, que ha hagut de sortir de casa seva, fugint de tot l'horror, de tota la guerra, i per tant, aquesta demanda, Svetlana, ens interessa molt, perquè si podem ajudar, ajudarem també nosaltres, no? En què consisteix? Què hauríem de portar per anar bé, Svetlana?
Mira, el que estem recollint, els sacs de dormir, les mantes, els coixins, els matalassos, aquests que es puguin desplegar i que pugui que no agafi molt de volum, i que quan portin allà que es puguin desplegar, que la gent pugui fer servir els mitjons calents, la medicina, el menjar amb alimentària, que amb la caducitat llarga...
Sí, Svetlana, em sents?
Sí, sí, sí.
Ah. Perfecte. O sigui, tot el que puguem. I on ho portem exactament? Com ho hem de fer, això?
Mira, nosaltres tenim un punt de recollida a Girona, tenim un punt de recollida de Platja d'Aro, a Sant Feliu, a Lloret de Mar. Jo l'he obert un punt de recollida d'aquí, en el restaurant de L'Empalme, de Vilobí d'Onyà. I d'aquestes maneres és el que podem fer, perquè si recollim amb un punt sol, uh-huh, seria massa gent, seria molt aglomerant d'aquestes coses. I depèn d'aparcament, aquí he trobat un punt, uh-huh, que estic treballant tots els dies, però me pogués dedicar una miqueta de les ajudes.
Clar.
I com que hi ha molt d'espai, doncs la gent arriba aquí, tothom descarga aquí, i nosaltres a través del nostre punt carreguem les furgonetes i portem cap a un almacén a Girona.
Tu ets ucraïnesa.
Tarda?
Tu ets ucraïnesa, oi?
Ucraïnesa, sí, sí, sí.
I tens la família allà, no?
Sí, tinc la família allà.
Com estan?
Nosaltres estem a la zona entre aquí i Bilbao, que estem en una zona una miqueta més tranquil·la, que no hi ha tiros de moment, uh-huh, per gràcies a Déu, que el dia d'avui que estem una mica més tranquils, amb menys patiment, estem patint per les altres, però estem salvats de la vida, però la gent està molt ben preparada, s'estan preparant les pobles que tenen refugis, que de seguida amb la mínima crida que ho fan... posa una sirena i la gent de seguida
s'espon. Svetlana, haurem d'ajornar la conversa un altre moment, perquè estem tenint problemes tècnics i ens agradaria escoltar molt bé totes les teves paraules. En qualsevol cas, el més important ho hem fet. Sabem que efectivament podem col·laborar amb aquesta iniciativa, amb tot el que calgui, no? Amb les mantes, amb tot aquest material que ens explicaves, i si et sembla, d'aquí uns dies tornem a parlar. I si podem contribuir d'alguna manera més, doncs només ens ho has de dir, d'acord?
Perfecte.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
És Svetlana Silva, propietària del restaurant L'Empalme, on efectivament estan duent a terme aquesta iniciativa. La pregunta és que, clar, a un se li encongeix una mica el cor quan sap que és una persona ucraïnesa que té tota la família allà. I aquesta realitat que nosaltres acabem de viure de manera individual, si anem a Guissona, allà la tenen per tots els carrers. Perquè, jo no sé si vostès saben, però un de cada 7 veïns de Guissona és una persona que ha arribat d'Ucraïna en el seu moment. És per això que hem volgut convidar l'alcalde de Guissona, el senyor Jaume Ars. Senyor Ars, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quins moments. Imagino que aquí a Guissona, tot aquest conflicte amb Ucraïna, tots l'estem vivint amb l'ai al cor, però aquí ho deuen viure de manera més directa que el lloc, no?
Sí, sí, nosaltres ja aquests dies, als mitjans els ja estem dient, no? Portem ja unes 3 setmanes que treballem ja amb la comunitat d'Ucraïna, treballem aquesta escolta activa, la situació, el que van vivint les seves famílies, perquè també Guissona, perquè el seu, la idea Guissona, en aquests moments tenim 43 nacionalitats.
Yeah.
I 43 nacionalitats vol dir que ho hem de treballar-ho ja en temps i tenim una taula d'interculturalitat i cohesió social que el que fa es reuneix cada dijous d'últim de mes i allà treballem el tema de convivència, el tema d'inclusió, el tema de seguretat. I aquestes darreres setmanes ja estàvem amb ells i ells ja tenien molt clar també que la invasió de Rússia seria efectiva i ja estaven una mica preparant això, no?
Yeah.
I nosaltres ara dir-vos que a part dels actes públics que puguem fer com a solidaritat als veïns i veïnes de Guissona, estem treballant en 3 línies, en 3 potes que ens preocupen, no? Una és intentar canalitzar l'ajut, que sigui un ajut amb una única línia, que no fem iniciatives que es puguin perdre després pel camí.
Uh-huh.
I aquesta hem decidit avui també amb les ONGs que ens estan recolzant, que hi ha la fundació solidària del Pinheiro, hi ha Open Arms i també hi ha Càritas. Hem decidit ja que canalitzarem per un costat les donacions econòmiques seran a través d'un compte corrent Càritas Espanya, Càritas Catalunya i Càritas Ucraïna, perquè d'aquesta manera són comptes més fiables i que no tindran cap obstacle a nivell fiscal. I després, la segona pota seria aquella de... Estava parlant aquesta noia que ho he dit abans, tot el material que pugui recaptar-se.
Uh-huh.
I també nosaltres, al municipi de Guissona, com als municipis de la Segarra, hem establert uns punts amb els alcaldes, uns punts de recollida d'aquest material, que serà el que després, si poséssim aquest trasllat amb avió cap a la frontera amb Ucraïna,
uh-huh,
el portaríem a través d'un dipòsit a l'aeroport de Barcelona que canalitzarien aquesta arribada. I la tercera pota seria l'acollida de possibles familiars, perquè, clar, nosaltres, aquí a Guissona, és la segona comunitat, som 1.064 famílies i persones d'Ucraïna, i, per tant, això a nosaltres ens generarà arribada de familiars. Mireu, en aquests moments ja tenim 2 famílies que tenen els seus familiars. Han arribat pues, dones amb els 3 fills, avui arriba també una altra parella amb el seu fill, perquè els homes no poden venir, però arriba una mare amb els seus 2 fills. I, per tant, això és el que ara nosaltres també estem treballant a través de Càritas i com podem canalitzar pues, aquesta rebuda de gent i fer-ho fàcil. Tenim una reunió.
Sí, no, li anava a dir, senyor alcalde, que imagino que en aquest últim extrem que em deia també hi ha una col·laboració directa de la Generalitat, no?
Sí. Nosaltres ahir vam estar també reunits amb la consellera Alsina,
uh-huh,
i la Generalitat també en tot moment ha posat a disposició pues, el que necessitem. No? Nosaltres avui, per exemple, hem fet gestions per aquests veïns que vindran aquí, que acollirem, hem fet gestions amb el govern de la Generalitat sobre els permisos que han de tenir i els papers d'asil que s'hauran de tramitar a través de la policia,
uh-huh,
i per fer-ho fàcil perquè puguin tenir assistència sanitària. Avui hem treballat també, hem trucat o hem parlat amb el Departament d'Educació perquè aquests nanos que puguin estar aquí 3, 4, 6, 8 mesos pues, puguin assistir també a les escoles. Per tant, ara en aquests moments són moltes reunions creuades que esperem que totes convergeixin en un únic punt que serà aquesta acollida i aquest estar al costat d'aquesta gent. No?
I malgrat aquesta agenda, que m'imagino deu ser complicadíssima de gestionar, perquè no és poca cosa el que ens explica, ha tingut temps per estar una estoneta amb nosaltres i explicar-nos-ho. Un dia anem de parlar amb més calma, senyor Ars,
sí,
perquè
sí,
més enllà de, efectivament, el que és la necessitat primera del dia, vostè ha dit 2-3 coses que a mi em sembla que seria interessant també parlar, no? Dirigir una població amb 48 nacionalitats diferents és realment un repte des de tots els punts de vista. Un dia, si li sembla, quan passi tot aquest mal trago, no?, que tenim al damunt la taula, en parlem amb més calma. Ha estat un plaer.
Molt bé.
Senyor Ars, molt amable.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Eh?
Gràcies, bona tarda.
Gràcies.
Un segon si arribem a 3:15. Avui ens hem allargat una mica més en l'entrada, però entenc que la situació realment ho requeria. En qualsevol cas, sàpiguen que d'aquí un moment obrirem la nostra tertúlia i com avui tenim gent tan bona, doncs hem decidit que no alterarem el que és el diàleg entre uns i altres amb cap altra trucada. Serà interessant escoltar de seguida a Eva Baró, Nacho Martín Blanco i Esther Nivo. Abans, però, l'Andreu González avui. Andreu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Ens apropa el més destacat d'aquesta edició de dilluns 28 de febrer de 2022 del Tot anirà bé. Què passa avui en aquest programa?
Doncs avui comencem primer amb el primer protagonista, que és Julià Bretós. Ell es defineix com a informàtic de dia, professor de tarda, novel·lista de nit, però sempre apassionat d'Antoni Gaudí. És per això que avui ens ve a presentar el seu nou llibre, Sapos i Culebres, amb el qual ens descobrirà alguns dels secrets més ben amagats dels inicis de la Sagrada Família. Així doncs, a partir de les 4 descobrirem la realitat dels orígens de la Sagrada Família tal i com van ser amb Julià Bretós. I a partir de 4:45, com cada dilluns, obrirem la nostra pròpia màquina del temps. Avui tindrem amb nosaltres a un dels locutors de ràdio més coneguts d'Espanya i impulsor de la Fèria d'Abril a Catalunya, Justo Molinero, ja que el proper dissabte, dia 5 de març, farà 175 anys que la reina Isabel II utilitzava la Fèria d'Abril a Sevilla. Després farem un viatge que ens portarà al barri de Gràcia per celebrar el naixement d'Antonio González Batista, més conegut com el Pescailla, i repassarem la seva trajectòria amb el cantant i guitarrista Siscus Carbonell. I com que no hi ha dos sense tres, també tindrem temps per parlar del dia que un termòmetre de Madrid va marcar un rècord en arribar als 5 graus sota zero, i ho farem amb el mític meteoròleg Alfred Rodríguez Picó. I ja per encarar l'última hora, avui anirem a treure el cap al Mobile World Congress, que avui torna a obrir les seves portes a la Fira de Gran Via. Allà hi tindrem la nostra companya Núria Ros, que ens explicarà les grans novetats d'aquesta edició, però també tindrem amb nosaltres el filòsof i catedràtic en ètica, Norbert Bilbeny, per saber fins quin punt són ètiques les noves tecnologies. I ja sí, per acabar, a partir de 5:45 ens visita com cada dilluns Xavi Chalé per donar pas a l'Escola de Pares i Mares, que juntament amb el divulgador científic David Bueno intentaran fer-nos veure què hi passa dins del cervell dels adolescents.
Gràcies, Andreu. 3:17. Avui amb nosaltres Diana Silva. Què tal, Diana? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. Què tal?
Com ho expliquem, això? Per on ho encapçales, la informació del dia?
És inevitable. Aquesta hora té lloc la primera trobada entre les dues delegacions de Rússia i Ucraïna després de 5 dies d'enfrontament. Ucraïna vol negociar a un possible alto al foc i reclamar també la retirada de les tropes russes del país, mentre que per la part russa de moment només es contempla l'opció que Ucraïna retiri la seva acció militar. Les dues delegacions s'haurien reunit en un punt de la frontera amb Bielorússia, a la regió de Homel. En aquest sentit, el president bielorrus Alexander Lukashenko s'ha compromès a que durant el viatge de la delegació i les negociacions no s'enlairarà cap dels avions, helicòpters o missils que hi ha en el territori per poder així garantir la seguretat de les dues delegacions. Encara parlant del conflicte a Ucraïna, Espanya ha anunciat que reforçarà els contingents desplegats a la frontera amb Rússia amb l'enviament de més militars per tal de demostrar que l'OTAN no accepta amenaces i que també condemna la invasió d'Ucraïna, un anunci que arriba just quan el portaveu del Kremlin ha advertit que el subministrament d'armament i d'equip militar per part de la Unió Europea a Ucraïna desestabilitzarà encara més la situació i que tindrà conseqüències perilloses. Tot quan, tornant aquí a Catalunya, Salut avui ha desactivat l'opció de comunicar els resultats positius de Covid-19 d'automostra a través de les farmàcies. A partir d'avui mateix, la notificació s'haurà de fer a través de l'e-consulta o al web de la Generalitat i també es podrà fer contactant amb els centres d'atenció primària. Encara pel que fa a la pandèmia, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat que aquest dimecres proposarà al Consell Interterritorial de Salut la retirada de les mascaretes a les escoles i que 3 setmanes o 4 després es podrà aixecar la restricció de la mascareta per la resta de la ciutadania en espais interiors. I ho deies abans, Toni, un dels esdeveniments de la Setmana a Catalunya és el Mobile World Congress, que ha començat avui a Barcelona i que té el 5G com a principal protagonista. El president Pere Aragonès no ha rebut el rei Felip VI a la seva arribada a la fira i tampoc ho ha fet l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Cap de les dues institucions ha rebut el monarca, però sí que han compartit espais a la inauguració i a la visita per diferents estants. Al Mobile s'esperen uns 60.000 visitants, lluny dels 100.000 que acostumaven a tenir abans de la Covid, i entre els 150 països presents no hi haurà Rússia, que no té un pavelló després d'invair i atacar Ucraïna. I una mala notícia per la butxaca: ho hem conegut que l'índex de preus de consum a l'Estat torna a augmentar i la inflació es dispara a xifres rècord aquest mes de febrer. En concret, la taxa se situa en el 7,4%, més d'un punt per sobre que el mes de gener, i fa 33 anys que l'IPC no se situava en aquests nivells, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Segons l'INE, la pujada es deu a l'increment dels preus de l'alimentació, les begudes, el carburant i l'electricitat. I per acabar, una notícia de fa poca estona, el Tribunal de Comptes ha rectificat i ara dona llum verda a avalar amb diners públics de la Generalitat els 5,4 milions d'euros que reclama una trentena de càrrecs dels governs de Mas i de Puigdemont. És la quantitat que, segons el Tribunal, s'haurien gastat en promocionar el procés independentista a l'estranger. Amb aquest canvi de criteri retornaran els diners que ara mateix estan dipositats com a fiança, són 2,1 milions d'euros, que havia posat Esquerra Republicana i els pisos i béns personals d'alguns dels investigats. Aquesta és la primera decisió que pren sobre la causa relacionada amb el procés el nou Tribunal de Comptes, renovat a finals de l'any passat i amb una nova majoria progressista.
A veure què diuen els nostres contertulians d'aquí una estona. Serà segur un tema interessant. Gràcies, Diana. Fins després.
A vosaltres.
Després de les 6, ja ho saben, la Diana Silva arribarà amb el seu punt i seguit. Ara nosaltres fem un punt i a part, una petita pausa per la publicitat i a continuació amb nosaltres Eva Baró, Nacho Martín Blanco i Esther Niubó.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al punt i seguit amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 2:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving values forward.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 3 i 23 minuts. Avui un pèl més tard, però és normal, donat aquesta presència, lògicament, que Ucraïna ha ocupat a la portada del nostre espai. Avui saludem Eva Baró. Com estàs, Eva? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Esther Niubó, com estàs, Esther?
Molt bé, bona tarda.
Benvinguda, com sempre, Nacho Martín Blanco. Molt bona tarda.
Què tal, Toni? Bona tarda.
Gràcies també per estar amb nosaltres. Quin panorama que tenim, a nivell internacional. Estem tots ara fixant-nos en aquesta reunió que hi ha a Bielorússia amb Ucraïna per una banda, amb Rússia per una altra, amb les exigències de cadascú i amb aquest panorama absolutament terrible, inquietant, Esther, no? que tenim al damunt la taula.
No, fa patir molt. Aviam, jo crec que la via diplomàtica és l'última que s'ha de tancar i, per tant, bé, no?, aquesta reunió que està tenint ara poca esperança. O sigui, jo crec que, vist els esdeveniments, no?, el que ha anat passant, fa patir molt que un país, doncs, invadeixi, no?, d'aquesta manera, un país democràtic com és Ucraïna. Jo crec que és un atac sense precedents, no?, difícilment podíem imaginar, no?, que ho tornaríem a veure a les portes d'Europa, no?, bueno, les portes de la Unió Europea.
Sí, sí.
I, en fi, fa patir molt tot això que anem veient a mitjans. Jo crec que des d'aquí tota la solidaritat amb la població ucraïnesa que ho està patint, aquests pocs o molts que puguin anar arribant, no?, a diferents països, doncs hem d'obrir totes les portes, no?, donar totes les facilitats, al marge, doncs, evidentment, donar la benvinguda a totes les accions d'ajuda humanitària. fins i tot altres accions que possiblement, com que el que estem veient no té precedents, potser la resposta i la reacció de la Unió Europea en aquest cas tampoc en té, però és que vaja, una guerra total a un país democràtic com és Ucraïna, jo crec que això no es pot permetre o costa molt de trobar i d'entendre, no? Per molts ciutadans i conciutadans nostres, no?
Eva, què et sembla?
Certament, jo crec que aquí hem d'estar molt amatents a veure la gestió que es va fent del conflicte per part doncs, de la Unió Europea, de la pròpia OTAN, els posicionaments que puguin tenir o no, i evidentment doncs, del que s'estiguis demanint directament, no?, sobre el terreny. Mentrestant, jo penso que la ciutadania està fent, no?, el que, una cosa molt important que sí que podem fer, que és sortir al carrer i dir no a la guerra, no a les guerres, de fet, eh? Perquè ara ens estem, lògicament, exclamant per aquesta invasió, no?, per aquesta ofensiva bèl·lica sense precedents, totalment injustificada i molt preocupant, però malauradament de guerres n'hi ha moltes arreu del món, no sempre els hi prestem totes les atencions, i en tot cas em sembla que és important, no?, que l'opinió pública, de fet, a Rússia ja s'està donant, a Rússia ja hi ha manifestacions cada cop més quantioses i més, no?, més fefaents, que a més estan generant doncs, algunes detencions bastant en massa, però l'opinió pública europea, espanyola, catalana, és important doncs, que dir ben alt doncs, que no volem guerra, que no volem guerra a la Unió Europea tampoc i que sigui un element, no?, una palanca més de pressió cap als governs o cap als estats que tenen potser una capacitat d'influència més gran en tot això que s'està esdevenint.
Aquesta tertúlia ens passa una mica com el que dèiem al començat del programa, no?, que hi ha mil punts en els que caldrà aturar-se amb més calma, perquè efectivament tenim tants titulars al damunt la taula. Nacho, un d'ells és la importància de la Unió Europea, no? En situacions com aquesta ens adonem realment, més enllà després del que podem parlar, de la descentralització, de tot, no?, però de la importància real que té formar part d'aquest conjunt de països, no?
Sens dubte. Jo crec que la reacció de la Unió Europea, més enllà de les crítiques que hi pugui haver, que em semblen molt atendibles i molt legítimes, el fet que la Unió Europea no reacciona habitualment amb una rapidesa especialment acusada, i això moltes vegades és culpa precisament d'aquesta visió euroscèptica o fins i tot euròfoba d'una part dels partits que conformen la Unió Europea. I per això jo crec que també s'ha de fer una crítica a aquesta pretensió de posar la Unió Europea com una mena d'ens supraestatal que perjudica les sobiranies internes dels països, i m'estic referint concretament al discurs que moltes vegades, per exemple, es fa des de partits com ara Vox, que té una posició doncs, obertament euroscèptica quan no euròfoba. Per això jo crec que precisament el paper de la Unió Europea és fonamental en tot aquest assumpte. Jo lamento que la reacció potser pequi d'una certa lentitud, d'una certa falta de decisió, però en definitiva la Unió Europea és un actor fonamental, un actor regional fonamental al món. Entre la Unió Europea i Estats Units sempre hi haurà aquest eix democràtic occidental que pot evitar conflictes com el que estem veient a Rússia, i des d'aquest punt de vista jo crec que l'esperança és precisament que la Unió Europea reaccioni. Estem veient reaccions de països concrets, com ara Bielorússia precisament, o Suècia amb l'enviament de tropes directament sobre el terreny a Ucraïna, i a mi, francament, doncs, el que jo reclamo, el que reclamaríem des de la meva formació política, és molta més unitat en la construcció d'aquests Estats Units d'Europa, dels quals parlava Ortega, i amb els quals nosaltres ens hi sentim plenament tributaris, perquè, insisteixo, crec que precisament per evitar conflictes, tot el que siguin governs supranacionals, i evitar els nacionalismes i els localismes de vol gallinaci, és fonamental, i per això nosaltres esperem de la Unió Europea més encara del que ja està fent.
Aquest discurs que situa el Nacho Martín Blanco al damunt la taula pot ser una de les herències, clarament, de tota aquesta situació, no?
Home, que cal més Europa que mai, no? És evident, estem totalment d'acord amb això de tant de vols Estats Units a Europa, perquè al final imagineu-vos un país com el Regne Unit, no?, que l'any passat, o ja no sé quan fa, que van decidir doncs, marxar, quina valoració en podríem fer a dia d'avui, no?, amb una guerra a les seves, no?, al costat d'Europa, i veure doncs, a quina situació es troben en un món cada cop més globalitzat, on, malauradament, hem vist en aquests moments com tampoc la Unió Europea pinta tant, no? És a dir, que va allà Macron, li posa una taula de 3 metres per sopar, vés-te'n i l'endemà faré el que voldré. És a dir, és molt important, jo crec, que treballar en aquests espais supranacionals, que cada cop doncs, s'ha de treballar amb més unitat, i fins i tot doncs, ser capaços en debats que són incòmodes, però jo crec que els hem d'abordar, no? Per defensar valors democràtics, valors europeus, doncs potser també cal doncs, per exemple, com s'ha fet ara, no? Enviar material de defensa, doncs, en fi, jo crec que hem de ser realistes també en aquests moments.
Eva?
Totalment d'acord. De fet, clar, les posicions en aquest context geopolític són francament complicades i solament hi ha una acumulació, diguem, de... no sé si parlant, no, en termes d'errors, però sí de decisions o absències, no, de decisions a vegades difícils d'explicar, com per exemple, doncs, la permissivitat que a vegades, doncs, s'ha, no, amb què s'ha actuat, doncs, davant de comportaments, de declaracions d'alguns governants, doncs, d'estats membres, que estaven molt, no, molt limítrofs de respecte, doncs, a una adhesió totalment oberta a valors democràtics, etc., i parlant de Polònia, etc., etc. És a dir, tant de bo passés el que esteu comentant. Penso que val la pena, que és important treballar en aquest sentit, però que alhora, d'alguna forma, tenim, no, l'herència, el llegat, doncs, de tot un cúmul. La història moltes vegades explica perfectament per què ara estem on estem. Jo el que sí que voldria és, si més no, intentar aportar una miqueta de no sé si d'esperança, però d'anar posant en valor, diguem, les coses que s'han anat fent fins ara a nivell de la Unió Europea. És a dir, tot un cúmul de sancions que fins ara no s'han aplicat, que, bueno, estan per veure, també és veritat que està per veure exactament quin impacte tindrà a curt termini, quin impacte tindrà no només els governants, sinó també els pobles, per tant s'ha d'anar amb cura, però en tot cas és tota una línia, diguem, d'actuació que fins ara, doncs, segurament no s'havien desplegat tant. L'altra és una mica el que apuntaves, no?, que és la possibilitat de traslladar ja armament. Alemanya en aquest sentit ha fet un canvi de 180 graus respecte a les polítiques que feia Merkel, que, clar, Merkel amb això era, tenia unes virtuts, no?, i és que ella venia de la República Democràtica Alemanya, per tant havia viscut sota, diguem, tot aquest estat autocràtic, bolxevic, etc, etc, i per tant coneixia molt bé Putin, la mentalitat de Putin, parlava rus, per tant trobava la manera i s'havia resistit durant molt de temps a portar armament, que és una cosa que ara, per exemple, sí que ha canviat. Alemanya ja ha dit que ho enviarà. I l'altra, una cosa que a mi m'agradaria mencionar, perquè em sembla que és aquest mecanisme d'acollida que per primera vegada a Europa ha obert fronteres a tots els refugiats que vinguin, doncs, d'Ucraïna.
Mig milió de persones, es calcula.
I quina diferència respecte a altres crisis migratòries. Aquí no tindrem una crisi migratòria, sí que la vam tenir fa uns anys, amb migrants que també fugien de la guerra, però en aquest cas venien de països força més llunyans. A mi em sembla això una contradicció també en tota regla.
El que és profundament... Això és una tertúlia oberta, eh? Vull dir que no cal que jo us doni pas ni molt menys, no? Però deixeu-me sí que introduïsi una cosa que a mi em té profundament... Bueno, a mi i a tothom, crec, no? Absolutament inquiet, perquè fixeu-vos que estem parlant de la Unió Europea, dels països de tal, i Putin. No parlem ni tan sols de Rússia, moltes vegades. És, efectivament, la lluita d'un senyor. D'un senyor que... Qui s'atreveix més a arribar a dir que ha tingut un confinament molt solitari del que sembla ser, que alguns diuen que pot haver sortit una mica tocat, més dur que mai, i que tot això estem parlant no d'un govern, no de, perquè sembla ser que ningú s'atreveix a portar-li la contrària. Per tant, estem en un gran conflicte internacional format per una persona, no?
Clar, jo crec que aquí ja no vull anar-me'n ara cap a debats massa filosòfics, però sí que és veritat que quan un llegeix, per exemple, un llibre que crec que l'he esmentat en alguna ocasió, que és Com moren les democràcies, com moren les democràcies, de dos autors que es diuen Levitsky i Siblat, una de les coses que diuen precisament és que la manera com moren les democràcies és quan un estat democràtic comença a tenir governants que fan servir les institucions per excloure els mitjans de comunicació, per excloure l'oposició, és a dir, el joc democràtic imprescindible d'una oposició forta, sana, que tingui capacitat d'arribar al govern, i això és exactament el que ha passat a Rússia durant molts anys. Jo crec que el que ha fet Putin és, en definitiva, fer un mal ús de les institucions democràtiques que s'havien esdevingut després de la caiguda del mur de Berlín a la Unió Soviètica i la posterior fundació de la Federació Russa, i en aquest sentit és un cas paradigmàtic de com un règim incipientment democràtic com era la Rússia postsoviètica ha acabat amb mans d'un autòcrata que procedia de la nomenclatura soviètica i que, en definitiva, no s'ha estat comportant com una democràcia fins avui, i això ha generat, doncs, un poder omnímode per una sola persona, Putin, l'autòcrata, i que ha fet, al final, que hagi fet una política exterior molt agressiva i que no és una cosa nova. Putin, jo crec que fa molts anys que prepara aquesta invasió d'Ucraïna i en general el que ha fet, bàsicament, és introduir obrir cavalls de Troia al país, a Ucraïna, per intentar afablir precisament un procés democratitzador que hi havia en curs a Ucraïna, una entrada a institucions supranacionals com la Unió Europea, com la OTAN, que era una previsió lògica i coherent amb la vocació europeista dels actuals governants ucraïnesos. Però això Putin no ho podia admetre, perquè per ell Ucraïna continua sent, diguem-ne, el que s'ha anomenat en teoria política internacional, el patio trasero, el pati al darrere de la Federació Russa. I això jo crec que és una cosa molt preocupant, i per això val la pena comprometre'ns amb les nostres democràcies, amb cuidar les nostres institucions, amb cuidar la manera com els nostres governants entomen la qüestió institucional, i evitar que hi hagi tendències, com comentava l'Eva abans, en determinats països, cap a autocràcies encobertes o democràcies il·liberals, com el cas de l'Hongria d'Orban o el cas de Polònia, que són casos diferents del que hi ha a Rússia, però en tot cas molt preocupants pel fet que es produeixen a la si de la Unió Europea.
Clar. Què et sembla?
No, totalment d'acord. Aquí jo crec que hi ha una oligarquia multimilionària amb aspiracions imperialistes, diguem-ho clar. I a mi el que em preocupa, ja sé que ara no és el tema, però també que aquí, no, amb el procés que hem tingut, hi ha hagut gent, no? Hi ha hagut gent d'àmbits que han volgut jugar això, no? Han jugat a veure si trobaven suports de Rússia, i jo crec que això, a dia d'avui, amb el que estem veient, o sigui, encara doncs, hauria de fer reflexionar més, no? I és veritat, aquí es toquen fronteres i ja veiem la inestabilitat, no? La inestabilitat que genera això, ja no només a nivell europeu, a nivell mundial, no? I per tant, vaja, jo crec que amb, no, perfils i sistemes com és en aquests moments el de Rússia, poc s'hi pot fer ara bé. Estaria bé que d'aquí en sortís com a mínim una oposició russa molt més musculada, molt més forta, que en aquests moments doncs, el senyor Putin fins ara l'ha anat escapçant.
Sí, sí. Ja.
No sé si entes la referència de l'Esquer. Vull creure que...
No, per tu, Eva, però crec que
no, és que em sembla bastant surrealista i no sé, si l'he entesa, no, em sembla una mica fora de lloc, la veritat, la comparativa. En tot cas, sí que només un afegitó, i és que Ucraïna, malauradament, ha estat sempre víctima de la seva geografia, diuen, no? És a dir, sens dubte, doncs ara està sent objecte d'aquesta ofensiva per tota una sèrie d'interessos russos, però també és cert que durant molts anys va ser, no, objecte d'ofensiva per l'altra part, no? Per la part, doncs, hitleriana, feixista, etcètera, etcètera, i, bueno, ell és una terra que té molts recursos molt necessaris, gas, petroli, tot el que es sembra, la posició, no, fronterera entre Orient i Occident, ha fet doncs, que és un país que mai acaba de trobar la manera, no, de poder iniciar i consolidar una democràcia amb tota la plenitud doncs, que les persones mereixen, no, poder viure en societats madures i avançades.
És veritat que s'ha fet alguna comparativa, jo crec que tímida, entre tota aquesta situació de Catalunya, Ucraïna, ho hem vist, i tot això ha generat una certa controvèrsia en les últimes setmanes, començant pel propi Oriol Junqueras fa pocs dies, no? De tota manera, sembla que són frases llançades i no sé si ens ho hem repensat després o què, no sé si hem fet marxar enrere, però han desaparegut una mica, eh? Digues.
Sí, no, jo la veritat és que no pensava ara en les declaracions. De fet, no les vaig ni sentir en aquell moment. Anem aquí, no? Una mica d'implosió mediàtica amb implosió mediàtica. Les últimes vegades que hem pogut compartir tertúlia, sobretot, hem estat parlant de tota la qüestió del PP a Madrid, tot el tema de la Ayuso, etcètera, i vas fent, no?, socs de...
Sí, sí, és que efectivament portem unes quantes setmanes intenses, diríem, no? Sí, sí.
Per una mica, a mi em fa una mica de... No angúnia, no?, però trobo que és una responsabilitat poder explicar el posicionament o les opinions, no?, una mica en representació, perquè tampoc no sabem tots de tot, almenys jo confesso que no sé pas de tot. I moltes vegades costa poder aprofundir amb una miqueta de calma i amb una miqueta de... I llavors et centres en alguns aspectes que et sembla que són més essencials, d'altres que moltes vegades són opinions molt més, bueno, molt més, diguem, superficials potser, o molt més a cop d'improvisació, i la veritat és que, bueno, no sé si tot aporta el mateix als oients.
Voleu dir alguna cosa?
No, jo crec que per responsabilitat en general els líders polítics hauríem de tenir molt present quina és la situació del país en què vivim, i aquí que cadascú faci la interpretació de la paraula, del mot país que vulgui. En tot cas, no cal que dir, cadascú té les seves premisses, que jo quan parlo de Catalunya parlo de la meva comunitat i del meu país, Espanya, però crec que fem un flac favor a l'actualitat i a l'opinió pública amb comparacions que estan agafades amb pinces. Jo crec que la realitat d'Espanya és una realitat molt, molt diferent, radicalment diferent. Tenim la sort que és una realitat radicalment diferent de la que hi ha a Rússia i Ucraïna, exactament igual que la realitat concreta de Catalunya ho és en relació amb qualsevol altra regió en termes politològics o comunitat que hi hagi a la resta del món. Per tant, jo me'n guardaria molt de fer aquesta mena de comparacions perquè, insisteixo, crec que qualsevol... que jo tinc molta, molta relació, la veritat, amistat, amb el cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Oleg Zoma. I és una persona íntegra, digna, amb una visió del món realment interessant. I aquests dies jo he parlat amb ell i la seva situació, parles amb ell, la tristesa amb què està vivint aquesta situació és dramàtica. Tenint la família allà, tenint responsabilitats polítiques amb el que està passant allà, amb la resposta que s'ha de donar a una invasió, a un atac absolutament indiscriminat per part de Rússia. I crec que des d'aquest punt de vista jo em sentiria malament fins i tot amb la gent d'Ucraïna per comparar situacions que no tenen absolutament res a veure. Per tant, jo demanaria responsabilitat als líders polítics perquè tinguem tots molt present la sort que tenim de viure on vivim.
Cap comentari, Esther?
Sí, no, jo crec que, no sé si s'ha entès malament, jo no en cap cas volia comparar la situació d'Ucraïna i Rússia amb la que tenim aquí a nivell Catalunya-Espanya, però sí que he volgut dir, si no ho he dit prou clar, doncs puc afegir que en el moviment independentista, i no parlo de tot, va haver intents, perquè a més s'han explicat, sí, sí, d'anar a buscar doncs, a Rússia uns suports, i això volia dir jugar amb la inestabilitat no només de, diguem, del que és Espanya, tot, no? També de la Unió Europea, que afortunadament doncs, no van prosperar.
No, jo, Esther, crec que sí que jo no m'he explicat bé, jo la meva crítica era Oriol Junqueras, obertament. Han estat les declaracions d'un líder polític que ha parlat d'un estat que és pres de les seves fòbies democràtiques, una cosa així, i que ataca un altre ens polític. Jo, francament, Esther, el que dius, hi estic radicalment d'acord, totalment d'acord. El que em preocupa és que no hi hagi aquesta responsabilitat que precisament sí detecto amb tu, Esther, això ho tinc claríssim. Perdona, no, és que no... Hem de ser clars amb les nostres explicacions, que si no encara hi ha malentesos.
Què valent s'ha de ser per ser rus i sortir a manifestar-te en contra de la guerra, no? Més de 1.000 detinguts, una gent que també està patint molt, no? Hem vist avui les cues de la gent que anava a treure els seus diners, que és el primer senyal quan una economia comença a trontollar, és veus a tothom fent cua per importar, intentar endur-se els diners. No sembla que efectivament les sancions europees a Rússia comencen a fer-se notar, i de fet les paraules de Putin han estat molt, 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 molt potents en aquest sentit, perquè ha arribat a parlar fins i tot del tema nuclear, no?
El que passa, en aquest sentit, Toni, a mi em preocupa molt perquè esperem, deia abans l'Esther, parlava de la via diplomàtica. Jo tinc una certa, no sé si confiança, però sí esperança que la via diplomàtica pugui tenir algun resultat, perquè si no, realment, això va per llarg i el fet que vagi per llarg tindrà conseqüències devastadores per Ucraïna, però les tindrà per tothom. Aquestes sancions, que són imprescindibles, sancions directes, que, com deia l'Eva, no són habituals en aquests conflictes, i la Unió Europea ha decidit imposar sancions directes a Rússia, poden tenir conseqüències també molt dramàtiques pel conjunt d'Europa. Jo parlo ara concretament del nostre país, des del punt de vista energètic, des del punt de vista de subministres d'altres matèries primes que també deriven o tenen una dependència dels subministres energètics, pot acabar tenint unes conseqüències devastadores pel conjunt de la Unió Europea. Per tant, ostres, estem davant d'una situació realment greu. Quan un pensa en el futur o el que deixarem als nostres fills per demà, veure situacions com aquesta realment és molt preocupant. Per això insistir abans en la necessitat d'uns Estats Units d'Europa que realment articulin una mena d'àrea de pau a tota la regió europea o fins i tot euroasiàtica, comptant amb les dificultats que té aquesta relació sempre tibant entre Europa i Rússia per una qüestió de correlació de forces. Mm-hmm. Perquè A mi tinc clar que això és una invasió indiscriminada, unilateral, tinc clar que aquí no hi ha un conflicte bèl·lic entre dos ens sobirans que s'enfronten, tinc clar que és una agressió contra Ucraïna, però és veritat que la realitat és molt més complexa, i ara parlaves de ser rus i estar en contra d'aquesta invasió, és tot molt complicat. És evident que a Ucraïna també hi ha minories russòfones que segur que ho estan passant malament, que han tingut una situació delicada. Per tant, partint de la base del que és una agressió militar indiscriminada a Rússia a Ucraïna, la realitat és molt complexa, i crec que hem de ser molt modestos, com deia l'Eva abans, que els que saben d'aquestes coses, jo crec que ningú està en aquesta taula, els grans experts en aquesta qüestió, no hi som.
No sé, però jo sí que afirmo que no és el cas. El que sí que és com tot, doncs són oportunitats per anar escoltant aquelles persones que, doncs, sí, que ho han estudiat, que tenen una llarga trajectòria, que, per tant, aporten informació de valor. Aquest dematí em sembla que era el professor Vilajoana, no em voldria equivocar, que ell, em sembla que era ell, però bueno, no em voldria equivocar, però no, una mica recollint el factor humà, aquest que tu apuntaves, no? És a dir, com viuen l'opinió pública, els ciutadans de Rússia, els ciutadans d'Ucraïna, el conflicte, no? I veus molt clarament, o almenys interpretaves molt clarament, que realment això era una qüestió que responia a interessos de dalt de tot, per qüestions estratègiques, geopolítiques, energètiques, polítiques, però que a baix, per dir-ho d'una forma, no, la població, clar, són comunitats que tenen una gran part de la història comuna i compartida. Són, no sé, són molt, molt, molt properes, no? I, per tant, una de les coses que ell apuntava, o a mi m'ha semblat entendre que apuntava, i m'ha semblat molt, molt, molt interessant, era, clar, diu, hi ha molts soldats russos que sobre el terreny, a cada hora que passen, se senten menys legitimats i tenen menys clar què estan fent exactament allà, què fan allà. I, en canvi, cada hora que passa, hi ha més ciutadans ucraïnesos, ciutadanes ucraïneses, soldats que combaten, no?, ucraïnesos que combaten, que tenen molt clar per què estan combatent. Ells sí que ho tenen clar, els estan defensant. Estan defensant la seva terra, estan defensant-se d'una agressió que els ha arribat de fora, no? I ell apuntava, doncs, que aquest podia ser un factor, no sé, un factor més, però un factor prou important perquè, en aquest cas, el temps, no?, d'alguna forma el temps anés, jugués potser, doncs, en contra d'això que potser des de les altres esferes russes s'havia decidit, no?, que això havia de ser pim-pam-pum, una invasió en 48 hores, 2-3 dies, i que, en canvi, doncs, això se'ls estava girant perquè uns no saben, perquè els que ho estan fent no tenen clar per què ho fan ni ho comparteixen, per dir-ho d'alguna forma, mentre que els que s'estan defensant tenen claríssim, fins al punt, doncs, que estem llegint molts testimonis, estem escoltant molts testimonis de pares, de famílies, no?, que acompanyen les famílies, les posen, bueno, en un lloc segur i se'n tornen. Podent marxar, doncs, d'alguna forma se'n tornen per si poden ajudar d'alguna forma, etcètera, etcètera. Aquest factor, a mi em sembla molt, molt, molt transcendental, no sé fins a quin punt, però intueixo, no?, que pot ser un aspecte que pot ajudar a, no sé, a contribuir a un eventual desenllaç el que acabi sent.
L'altre dia nosaltres vam parlar, bé, cada dia us podeu imaginar, estem buscant gent, efectivament, no?, que ajudi, o bé, entendre des del punt de vista de l'anàlisi, com avui, el que està passant, perquè sou tres persones que no sé si sabreu o no molt d'Ucraïna, però el que sí teniu és, tots tres, una capacitat d'anàlisi de la situació i d'entendre, que crec que ens pot ajudar a tots una mica a entendre realment el conflicte, però també estem anant a buscar aquesta gent de la que tu fas referència. L'altre dia m'ha agradat molt una conversa amb John Carlin, que apuntava que el que estava clar és que tindrem Putin fins que els propis russos vulguin que hi hagi Putin. Això és molt interessant, no?, perquè segurament és tot aquest recolzament que també des de fora s'ha de fer a tota la gent que és contrària a Putin i que ara mateix està a Moscou, no?, i que els posem en aquell bàndol, no, Esther?
Sí, sí, no és el que dèiem abans, és a dir, si de tot això en sortís una oposició molt més, més forta, perquè és veritat que aquella gent són els que ho estan patint també en primera persona, no?, perquè al final veuen no, el govern del seu país que està fent, fi, unes coses que probablement sí, sí, no puguin compartir. A mi també em preocupa molt la població, diguem, d'origen rus que pugui estar aquí, no? Sempre en totes les guerres es poden sentir fins i tot, bueno, atacats en un moment donat, en el sentit que molta gent, doncs, fi, la simpatia que tenen per la nació que representen, doncs, en fi, pot ser poca, no? I per tant jo crec que són aquelles derivades que parlava abans el Nacho, és a dir, no només parlem de derivades econòmiques, que en principi, no, la Unió Europea ho té molt clar, no hem d'anar allà i a perjudicar, diguem, l'economia d'aquests oligarques, però també pot tenir un impacte en la població en general i com deien, aquells impactes són múltiples.
En fi, no sé si hi ha una manera senzilla de solucionar això, molt em temo que no, no?
Molt em temo que
no sortirà d'aquesta taula. Per temps, no? No, segur que no sortirà, t'imagines?
Certament, no sortirà d'aquesta taula i senzilla, em temo molt que no.
Ja. Certament, certament és així. Estem a 12 minuts de les 4 en punt de la tarda per buscar un lligam i per obrir la mirada a altres històries. Rússia no està present al Mobile World Congress. Després de les 5 de la tarda estarem presents al Mobile, que és el Mobile de la recuperació, podríem dir, no? S'esperen 60.000 persones, s'espera molta oportunitat de negoci, hi ha ganes, no? El que passa és que, efectivament, tenim aquesta actualitat, que cada dia ens ve un titular d'aquells que ens deixa absolutament trasbalsat, però tenim un Mobile que, d'alguna manera, si evidencia alguna cosa, és que la maquinària torna a rutllar, no, Nacho?
Sí, jo crec que des d'aquest punt de vista és una bona notícia per l'economia catalana i espanyola, el fet que el Mobile torni a la normalitat. Barcelona s'ha convertit en els últims anys en un referent en el món de les noves tecnologies gràcies a la celebració d'aquest certamen any rere any, i per això jo celebro aquesta tornada a la normalitat. En alguns aspectes, segurament, i aquí sí que no puc defugir el debat més de casa, en alguns aspectes una mica, diguem-ne, enterbolida pel que és, a parer meu, una falta d'altura per part d'algunes institucions de la nostra comunitat, en aquest cas el president aragonès, amb Ada Colau també, que no han volgut rebre el rei d'Espanya, i jo crec que això demostra, doncs, la seva escassa preocupació per l'estabilitat institucional i per projectar una imatge de normalitat institucional que per aquesta mena d'esdeveniments és fonamental. Una de les coses que sempre diuen els directors del Mobile quan renoven el seu compromís amb Barcelona és precisament que cerquen estabilitat institucional, estabilitat econòmica. Catalunya i Barcelona són llocs que tenen una gran capacitat d'atracció de noves empreses. Això s'ha demostrat abastament durant els últims anys, i jo crec que el que més mal fa a la nostra comunitat i a la nostra ciutat és precisament aquesta projecció de falta d'estabilitat institucional o de falta d'entesa entre les mateixes autoritats del país, de tot Espanya. Però més enllà d'això, celebro la tornada a la normalitat, òbviament.
Vols seguir tu, Eva?
Sí, jo crec que si alguna cosa ara mateix no es pot, diguem, assenyalar o insistir en aquest sentit, és en la falta d'estabilitat. Crec que l'esforç que s'està fent és molt evident i molt poc discutible, fins al punt de que el president de la Generalitat va compartir el sopar inaugural, i per tant sí que van tenir oportunitat de complir aquests mínims que cadascú, doncs, en la mesura que considera, doncs, compleix o no deixa complir. Però vaja, no crec que ara mateix puguem parlar de falta d'estabilitat. De fet, crec que s'estan fent molts esforços, segurament a tots nivells, potser no tants en alguns com a nosaltres personalment ens agradaria, per mirar de trobar sorties i per mirar d'explorar vies de solució, de diàleg, de negociació amb un conflicte que no està latent, està viu i existeix i és polític, i per tant demana coratge a les administracions més directament implicades.
Abans que no parli, Esther, una cosa. Esther, sí, sí. Jo sí que he de dir una cosa, Jo mantinc la crítica que feia Eva, però s'ha de dir una cosa que per mi, des del punt de vista institucional, el senyor Aragonès no representa un canvi substancial amb el que va ser el senyor Torra. Sí que representa un cert canvi, i sobretot en el pla personal, jo sempre he dit una cosa, el senyor Aragonès té una virtut que no tenen altres líders del món independentista, o si més no, ell és una virtut que té, que és una persona que admira els ulls quan parla, és una persona que, a parer meu, demostra una honestedat i una noblesa en el debat polític, més enllà de les enormes diferències polítiques que tu hi puguis tenir, doncs que per mi és digna d'esment. I jo també ho vull deixar clar, això, perquè efectivament jo ho he notat, ho percebo personalment, que té aquesta capacitat de mirar-te els ulls i de tenir una noblesa, més enllà de la crítica que continuaré fent, faré sempre, sobre la seva gestió política, que, a parer meu, en molts aspectes és calamitosa, però sí que és cert que té aquesta virtut que crec que s'ha de posar sobre la taula, sincerament.
No, jo celebrar, doncs, el retorn del Mobile, no?, per la senyal també que representa recuperació econòmica, de reactivació de l'economia i també de projecció de la ciutat, no?, de projecció de Barcelona al món, de projecció de Catalunya al món. I sí que també jo crec que hi ha una normalitat institucional que va fent camí, i això és una bona notícia. I després hi ha les gesticulacions, perquè efectivament el senyor Aragonès va sopar davant del rei, davant de Pedro Sánchez, però en canvi no el va voler anar a regalar.
Ara ha evitat la foto. Dit d'una altra manera, s'ha evitat
la
foto.
Sí, és una política una mica, jo crec, adolescent. És a dir, que a l'hora de la veritat van sopar i jo crec que van fer el que tocava. I després, hem de buscar, no, el titular, que potser el rebo només en un minut. Bueno, són aquestes gesticulacions, en fi, que ens podíem estalviar, però vaja.
De vol gallinar, sí, que ho he dit, Esther.
Contentar tothom, perquè si vas uns a dir una cosa, si no hi vas, els altres a dir una cosa, vull dir, no té, tampoc no té...
Bueno, al final de la diran igual, no? O sigui, si alguna cosa hem après és que que te la diran igual, no?
Correcte.
El Tribunal de Comptes ha rectificat, ara dona llum verda a avalar amb diners públics de la Generalitat els 5,4 milions d'euros que reclama una trentena de càrrecs del govern de Mas i Puigdemont. És una notícia que hem conegut poc abans de començar el programa. És interessant saber una mica la vostra opinió. És la quantitat aquesta que, segons el Tribunal, s'haurien gastat en promocionar el procés independentista a l'estranger. Amb aquest canvi de criteri es retornaran, doncs, els diners que ara mateix estan dipositats com a fiança. Estem parlant de 2,1 milions d'euros que havia posat Esquerra i els pisos i béns personals d'alguns dels investigats. Aquesta és la primera decisió que pren sobre la causa relacionada amb el procés al nou Tribunal de Comptes, renovats, com saben, a finals de l'any passat i amb una nova majoria, diguem, progressista. Coneixíeu la notícia?
Jo me n'acabo d'assabentar. Jo, sobre això, més enllà de no conèixer els detalls de la decisió, primer, respecte a les decisions de l'Estat de Dret i de les institucions que conformen el nostre país democràtic, però més enllà d'això, i insisteixo, partint de la base de la desconeixença del detall i partint de la base del respecte a les decisions també del Tribunal de Comptes, que òbviament és una de les institucions del nostre Estat de Dret, i quan diu una cosa que ens agrada, jo crec que és de sentit democràtic acceptar-la i acatar-la, i quan diu una cosa que potser t'agrada menys, a qui no agradi, doncs també la de Catà, senzillament. Però sí que és cert que sobre el Tribunal de Comptes, jo aquests dies he llegit en diversos mitjans de comunicació la manera, i a més no cal llegir-ho a mitjans de comunicació, sinó que és una cosa recurrent al nostre país, la manera com sovint es reparteixen els dos grans partits del nostre país les institucions, a parer meu, és preocupant. És allò que jo parlo sovint de la lotització, del repartiment en blocs, en lots de les institucions de l'Estat, que per mi és una de les coses que fa que la nostra democràcia perdi fortalesa, precisament. I jo crec que això a mi em fa patir i em preocupa que hi pugui haver canvis substancials en el parer d'una institució en funció de quina és la majoria parlamentària que en aquell moment hi ha al país. És el comentari que puc fer sobre això.
Escoltem l'Eva i l'Ester i després anem al telèfon. Potser primer l'Ester per acabar. Bueno, com vulgueu. O Eva, endavant.
La veritat és que sí. Jo me n'he assabentat també ara, vull dir que desconec totalment els detalls. Més enllà, doncs, una reacció més immediata, el que vindria a dir és fi de la repressió, si us plau. És a dir, prenguem-nos seriosament, el més seriosament possible. Nosaltres ja ens ho prenem seriosament, ja mirem, com deia abans el Nacho, no? La gent als ulls i intentem ser el més honestos possible i explicar i insistir la importància de poder dialogar, de poder negociar una sortida política a aquest conflicte. Esperem que també ens mirin als ulls amb la mateixa transparència, amb la mateixa honestat a l'altra banda, diguem, de la taula, i això inevitablement ha de comportar, doncs, la fi de la repressió, d'aquesta repressió que afecta a centenars, per no dir alguns milers, uns pocs milers de ciutadans a Catalunya. Més enllà, doncs, de aquest cas en particular, que ara mateix, doncs, no podria aportar molt més.
Sí, a mi també m'agradaria més llegir-ho en profunditat, no, per poder fer una avaluació, però vaja, jo crec que, com sempre hem fet, a nosaltres ens poden agradar més determinades decisions o altres, però és respecte, no, als tribunals, i en aquest cas a les autoritats que són competents. Veurem, no, quan coneguem els detalls que hi diuen de tot plegat.
Més val ser prudent, no? Efectivament. Anem a veure de què es parla al carrer, no? Aquesta cosa que ens agrada molt
sí,
fer aquí
sí,
tots els
això.
Dies. T'agrada això?
Sí, m'agrada molt.
Avui, jo tinc ganes d'anar a un lloc que jo crec que ens agradarà molt, que és la bodega Pepeta. Està al barri del Ferró i ens acompanya el seu propietari, el Jordi. Jordi, què tal? Bona tarda. Hola, Jordi? Oh, s'ha tallat la comunicació.
Oi,
ara intentarem ràpidament recuperar-la. Ens queden 3 minuts de les 4. És curiosa. Jo crec que avui la cosa anirà del Barça. Tinc la sensació que avui un dels comentaris, no?, al carrer, Nacho. Tu no eres molt del Barça, crec.
Jo sóc molt futbolero i sóc del Real Madrid.
Ah, tu ets del Real Madrid.
Sí, el que passa és que ja sé que és una cosa que sembla que vulguis quedar bé amb tothom, i els que em coneixeu, l'Ester em coneix una mica més, i tu també, Toni, l'Eva menys, però els que em coneixeu sabeu que no sóc de dir coses per quedar bé. Intento portar, tenir bona relació amb tothom, però sóc molt del Real Madrid i no sóc gens anti-Barça.
Això
és una cosa estranya.
Això ja és un què. Això ja és un què.
El futbol és una part d'irracionalitat que ens podem permetre, però jo passo.
És molt difícil el que diu el Nacho. Va, ara sí que tenim el Jordi. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda. No m'ho crec, eh? No m'ho crec. Madrid, ho sento. Aquest tio no diu la veritat.
Sí que diu la veritat, home.
Jordi, creu-me, de veritat.
Jordi, de què parla la gent avui a la bodega Pepeta quan arriba?
No, aviam, el futbol ja estem agafant una línia de fa 3 anys. Mirem de reull a el que està passant allà a Ucrània. Mirem de reull, però la gent... Mirem la tele i és que, clar, no veiem el que està passant. Aquí ens estan ensenyant el que interessa, per el que penso.
Ja.
No, està passant molta cosa i nosaltres no veiem res. Veig aquí una casa que no veig res, no veig acció. No veig acció.
Ja. I la gent quan arriba a la bodega parla d'això, de que probablement les informacions són sesgades o hi ha algun tema en concret que és el favorit de la gent que arriba a prendre's a l'aperitiu.
No, no, la gent mira la tele i veu lo primer lo de Ucrània.
Clar.
I després ja lo del Barça ja és secundari, ja estem agafant una línia bona i s'ha de mantenir.
Molt bé. Jordi, un dia d'aquests hem de venir, a fer...
Bueno.
No sé, l'aperitiu ens agafa una mala hora, però potser l'aperitiu abans de sopar, un dia d'aquests ens hi passem.
Una tarda, una cerveseta...
Per... I tant. Sí. Vinga, així continuem la tertúlia allà, no? A la bodega Papeta del barri del Ferró. Jordi, una abraçada, moltes gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Gràcies. Adéu. Home, està bé, Esther, que entre tant mal de cap, perquè efectivament aquest és un mal de cap compartit per tothom, veus el Barça i fa un 4-0, i és el segon en pocs dies... i dius, està bé, no?
Sí, jo sé que a casa, jo dormiré igual de bé si guanyo per tal Barça, sincerament, però a casa meva no. I el nen i el meu home estan tots... Avui, ells estaven molt contents, això
clar.
Sí que
ho puc. Molt bé.
Igual, absolutament igual. Estima, eh? Jo dormiré igual de bé, sempre dormo molt bé, tant si guanyo com si perd, però a casa sí que ho notes.
Molt bé. Tu dors bé, aleshores, no se't creia, jo, Jordi, has vist, Nacho, no, que no se't creia,
sé que és una posició molt minoritària, però vaja, sóc així de...
Ja, estàs tu... I després crec que hi ha una... O no, o ja aquell senyor ja se'n va anar. Que, un plaer, com sempre, que estigueu amb nosaltres aquí al programa. Eva Baró, Nacho Martín Blanco, Esther Niubó, moltíssimes gràcies als tres.
Gràcies.
Moltes gràcies. Ara fem una petita pausa, arribem a les 4, i quan arribi... Ja els dic que tenim un programa, tenim dues hores per davant, absolutament brutals. Mira quin llibre. El cervell de l'adolescent. Descobreix com els funciona per entendre'ls i acompanyar-los. Avui, a l'última part del programa, ens acompanyarà David Bueno, que és un autèntic crac. És doctor en biologia, especialista en neuroeducació. Això serà la part final d'un programa al que li queda molt per viure. Fem una petita pausa, tornem de seguida.